A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Tercera hora d'aquest matí nosaltres d'avui dimarts 17 d'abril del 2012. La vida és llarga i si tenim salut, doncs ens queden viure moltes coses, probablement. D'aquí ben poc, el 22 de maig farà un any de les eleccions municipals i d'aquí encara menys, la setmana que ve, farà un any que saludàvem Armand Paco. Aleshores, en la seva condició de regidor, en la seva condició de portaveu del PSC i en la seva condició de persona que ja sabia d'una forma oficial que no estaria a les llistes del partit. En aquell moment, és clar, com diria aquell, el més calent era l'aigüera, les eleccions havien de venir, hi havia cap de llista, llista feta, i Armand Paco en el seu moment confessava que tot plegat havia vingut d'unes diferències de criteri a l'hora d'entendre la gestió pública entre ell mateix i Jordi Baiget. Ha passat gairebé un any. Armand Paco, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Has sorprès a més d'un la publicació d'aquesta carta per part d'Armand Paco a l'Eco de Sitges?
Suposo que sí. Per tant, aquesta carta tenia un doble objectiu. Primer, sorprendre, en el bon sentit de la paraula. I segona, posar de manifest i en evidència doncs, que dintre de l'organització política a la qual pertanyo, que és el PSC, doncs, hi ha un procés de renovació i de canvi que va començar amb el Congrés Nacional de la tardor de l'any passat, que ha continuat per la renovació del Consell de Federació de la nostra agrupació, del Penedès-Garraf, i que continua amb cadascuna de les agrupacions locals i que, per tant, a finals d'aquest mes o la primera setmana del proper, doncs, hi haurà la possibilitat de que els militants que vulguin i ho desitgen doncs, puguin presentar la seva candidatura a la primera secretaria de la seva agrupació. I exercint precisament aquesta possibilitat que dona la democràcia interna del teu partit, afortunadament doncs, jo he decidit tirar endavant la presentació de la meva candidatura.
Ho teníeu molt meditat?
Home, la veritat, us ho haig de confessar, i així pensava fer-ho davant de l'Assemblea, que no ha estat una decisió fàcil. No l'he començat a plantejar fins fa relativament poc temps, fa 3-4 mesos, i que això ha estat degut a un procés en el qual han influït moltes coses. La primera de totes, lògicament, un sentiment personal de veure que les coses com estaven funcionant no només a nivell de la meva organització sinó fins i tot a nivell de l'Ajuntament del qual jo he sigut partícip i protagonista, si es vol dir així, els darrers 8 anys no m'acabava d'agradar com anava. Segona, perquè lògicament en aquest component la família sempre té molt a dir en el sentit d'un altre cop vols engrescar-te en aquestes coses. La tercera, perquè hi ha un grup de persones, i no només de dintre del partit, sinó de fora, de l'exterior, ciutadans, en definitiva, veïns, que, bueno, que m'han animat a dir, ostres, ens va saber greu que no hi fossis, doncs si ara hi ha una oportunitat et podries tornar a reenganxar a la política municipal. I al final un ha de prendre una decisió, i diguem-ne que totes i cadascuna d'elles, a la seva mesura, doncs, han ajudat a que jo donés aquest pas.
Que us enyoràveu?
A veure, sí i no. Certament el meu paper dintre de l'organització del PSC a nivell local és molt diferent a la feina que fa un regidor. Per tant, aquesta és una vessant, és un espai que jo no havia ocupat, per dir-ho així. Jo sempre he estat més preocupat i ocupat de la gestió política i pública que no pas de la gestió organització interna de la meva agrupació. I per tant era un camp desconegut per mi. Per tant hi ha una part de novetat que sempre és bona, perquè si no resulta que un després de tant de temps es podria estar cansat o no se sentiria prou atret per continuar. I per tant aquest és el motiu fonamental, és a dir, millorar l'organització que nosaltres tenim aquí, intentar que el descrèdit que ha pogut guanyar la política, no diria només local, sinó local, a nivell autonòmic o fins i tot general, doncs s'aturi, intentar fer veure la gent que forma part d'una organització política, ja sigui a nivell de militant, de simpatitzant, no és una cosa dolenta, sinó és al contrari, dintre de la democràcia és el camí habitual, i vull fer constar que ens ha costat molt de temps tenir una democràcia a Espanya i a Catalunya. I per tant això motiva que la meva organització, a la qual estimo, pertanyo, doncs pugui millorar en alguns dels seus aspectes.
Ho posem a l'altre plat de la balança, de la mateixa manera que heu trobat persones als quals els va saber greu en el seu dia que no forméssiu pas de la llista i que ara us hagin esperonat. Heu trobat persones també que diguin, home, tal com va quedar tot plegat, amb tot el que hi ha sobre la taula, ganes tens encara de tornar-t'hi a ficar?
Sí, jo crec que quan un té un sentiment, un pensament polític, i jo vaig, diguem-ne, entrar en, en aquest partit fa 20 anys, o sigui, ha passat molt de temps, evidentment hi ha coses, o part de la seva gestió, que pot haver estat més bona o d'altra més dolenta. En qualsevol dels casos sempre s'ha d'intentar aprendre dels errors, assumir-los, explicar per què es van prendre segons quines decisions, i a partir d'aquí, lògicament, intentar que les coses que has fet malament o no has fet prou bé no tornin a passar. I com que, a més, estem en un estadi completament diferent, la situació actual és completament diferent de del que jo vaig viure en l'any 91, que és la primera vegada que jo vaig figurar en unes llistes electorals, a la situació del 2012, doncs hi ha molts matisos, hi ha una realitat totalment diferent, i per tant jo crec que, donada l'experiència que he pogut guanyar en aquests anys, això és un valor que a mi m'agradaria com a mínim compartir amb d'altres persones.
Quantes persones us poden dir, home, presentar-se a dirigir l'agrupació socialista local pot tenir una altra ambició darrere?
No, en principi i de moment no. El meu objectiu és molt clar en aquest cas. Després de viure una etapa molt intensa, molt dura i molt sacrificada de 8 anys de responsable del govern local, en la vessant bàsicament urbanística, jo crec que ara tocava un moment de repòs, d'acord, d'allunyar-se de la vida política, de primera fila, i per tant crec que ocupant l'espai dintre de l'organització a la qual pertanyo, la situació i el camp de treball és totalment diferent.
No aneu per alcalde, vaja.
De moment no.
De moment no. Algú us hi ha vist o us hi ha dit, hermano?
No, tampoc vull avançar coses que després no es compleixin. Ja sap vostè que a mi m'agrada ser un home prudent, i quan dic les coses és perquè realment les penso, i les penso després d'haver-les meditat prou. No vull donar falses esperances i no vull que ningú se senti agreujat o no li agradi que jo pugui en algun moment donat aspirar a ser alcalde d'aquest poble. Però en aquest moment no és el que em preocupa. Em preocupa, doncs, intentar aportar una organització que té un camp de treball bastant important, perquè encara resten 3 anys de mandat municipal, perquè penso que hem de recuperar, com deia abans, la confiança no només de la militància o del simpatitzant, que en un moment donat pugui estar més o menys descregut del que és la política. Volem, o penso jo que s'haurien d'intentar incrementar les relacions amb els ciutadans, amb la militància, amb els simpatitzants, i per tant començar a treballar en un programa de govern d'aquí 3 anys, que és això el que ens toca. Vull dir, els governs locals no poden fer eleccions anticipades. Per tant, tenim molt de camp per córrer, i això és el que en aquests moments a mi m'estava ocupant i preocupant.
Fem una mica de marxa enrere en el temps, des de la vostra posició de testimoni, en aquest cas de la vida política, tant local com de partit. On éreu aquella nit del 22 de maig de les eleccions municipals, i què veu pensar immediatament de conèixer els resultats?
Amb els números a la mà, s'ha de dir que el resultat no era del tot dolent, perquè en qualsevol cas el Partit Socialista Sitges va continuar sent la força política més votada. Certament la pèrdua de regidors de 10 a 7 era previsible, possiblement no tant, no en aquesta quantitat. Jo crec que una pèrdua de regidors hauria estat més que justificada, i quan dic justificada no perquè no m'hagués agradat que haguéssim mantingut o superat aquesta xifra, sinó perquè el desgast que ocasiona la gestió del govern i sobretot tenir el govern és fins i tot quelcom habitual. Ara bé, un cop dit això, el que sabíem és que era complicat poder formar govern donat, diguem-ne, el ventall d'opcions polítiques que en algun cas per primera vegada entraven a l'Ajuntament.
Què vau pensar quan Jordi Baiget va presentar la renúncia?
Doncs sorpresa, us ho haig de confessar així, em va sorprendre i molt, perquè sempre he pensat que quan un es presenta en un càrrec polític i públic es presenta tant si els resultats són bons com si són dolents. Per tant, jo esperava que ell fes oposició. Si vostè m'apura, a lo millor és possible que ha passat en altres casos, doncs, que no esgotés el seu mandat d'oposició, però sí que em va sorprendre que no volgués ni tan sols recollir l'acte de regidor i volgués formar part del grup municipal, en aquest cas a l'oposició, donat a que no havia estat possible formar govern.
Heu parlat amb ell?
Vaig parlar durant l'assemblea en el qual ell va posar de manifest la seva dimissió i bueno, li vaig fer arribar, si fa no fa, aquest mateix comentari que li estic explicant a vostè. Després d'això ja no hem tornat a coincidir.
Com ha viscut el partit tots aquests mesos, per dir-ho d'alguna forma?
Doncs home, el partit ha estat desorientat perquè lògicament aquesta decisió de que el cap de llista i a més, en aquest cas, cap de l'oposició, que a més que fins i tot, per dir d'alguna manera, va intentar fer una llista electoral doncs, que li resultés òptima per poder governar, doncs es van quedar també sorpresos igual que jo. Molta gent del partit doncs, no va entendre aquesta decisió, tot i ser legítima, no? I per tant, el que han intentat és bueno, recomposar files, ajuntar-se, agrupar-se i tirar endavant una tasca d'oposició que és complicada, que és difícil, que té menys protagonisme que la tasca de govern, lògicament, però que jo penso ha de ser-hi present, primer perquè li va bé al govern i segona perquè li va bé al partit que està en l'oposició. De fet, jo en aquests 20 anys he estat durant 8 anys a l'oposició i per tant això m'ha servit també per agafar experiència i sobretot per intentar que quan fos govern aquelles coses que predicaves durant l'oposició després es poguessin dur a terme.
Des de la vostra perspectiva, aquest és el moment més complicat pel PSC de Sitges a l'oposició?
A veure, ser oposició no ha de ser un moment complicat. Sincerament, nosaltres hem estat i amb l'oposició amb resultats bastant pitjors dels que es van produir l'any passat. Fins i tot el mateix Jordi Baiget en un moment donat va ser cap de l'oposició amb 100 regidors, dels quals també jo era un d'ells. Per tant, una vegada diuen això, que ja has tocat fons, doncs ara el que resta és començar la recuperació, si es vol dir així. I tocar fons amb gairebé 2.500, 2.600 votants i amb una representació de 7 regidors no és poca cosa. Per tant, hi ha molta gent que encara ens ha fet confiança, hi ha molta gent que espera una resposta del Partit Socialista a l'oposició i el que cal és treballar per fer evident aquesta feina i aquesta tasca que s'està fent per part del grup municipal, que també ha adequat jugar a fer-la l'executiva, tant la sortint com la que pugui entrar, i en definitiva posicionar-nos d'aquí 3 anys per tornar a ser alternativa de govern.
Entre altres coses, el PSC busca cap de llista?
Home, el tindrà que buscar, li agradi o no li agradi. I el buscarà o bé hi haurà gent que es proposarà. Per què? Perquè afortunadament això ja és una realitat al nostre partit, la possibilitat de presentar llistes obertes és una realitat i això vol dir que qualsevol militant de la nostra agrupació podrà en el seu moment optar a encapçalar una candidatura per a l'alcaldia de Sitges.
Hi ha molta gent que li vingui de gust.
Jo crec que sí. Jo diria que tots els que estem posats a la política local és perquè ens vingui de gust. Per tant, si a partir d'aquí ens hi ve de gust, el premi més important que pot donar-te formar part d'una candidatura amb unes llistes a l'Ajuntament és que al final acabis guanyant. Per tant, diguem-ne que una cosa porta a l'altra. Si hi ha una llista, hi ha un grup de gent que li agrada ser-hi, és perquè opten i per tant el primer de la llista opta a ser alcalde.
En alguns moments al llarg d'aquests mesos i de tot el que s'ha sabut, us ha sorprès alguna cosa sobre la gestió del passat?
Sí, m'han sorprès coses, és a dir...
Coses que poguéssiu saber, o que poguéssiu intuir, o que poguéssiu no saber, o que...
No, a veure, en general, tampoc és una qüestió d'entrar en detalls, perquè m'agrada més parlar doncs, del futur que no pas que del passat. Hi ha algunes informacions que han aparegut, dels quals no parlo en primera persona només, sinó d'altres companys eren desconeixedors. No sabien ben bé que les coses podien haver anat així. Però sobretot, no tant pel passat, sinó sí que... haig de lamentar, i ho vull dir públicament, doncs que la transició entre el govern sortint i el govern entrant, jo pensava que hi havia una altra manera de portar-la a terme. És a dir, que es produïa un cert fair play en el moment de fer la transició d'un govern a un altre. I vostè em podrà preguntar, i per què creu que no s'ha produït aquest fair play? Home, doncs per la informació i les notícies aparegudes en premsa, jo crec que algunes coses es podrien haver tractat d'una altra manera. D'una altra manera. Penso que si intentem judicialitzar l'acció política ens estem equivocant, perquè per poder-ho fer has de tenir unes proves molt fraglants i molt evidents de que alguna cosa s'ha fet malament. I al final és possible que s'hagin comès errors polítics, jo no dic que no, però jo crec que s'haurien d'haver tractat d'una altra manera. Jo no he fet en la transició de l'any 2003 que em va tocar governar, intentar passar el rasclet a veure quines coses m'havien deixat i com les havien deixat. Vaig intentar posar-me en contacte amb els responsables anteriors per veure on estaven els problemes i quines podien ser les solucions. Perquè, repeteixo, penso que si políticament portem tots i cadascun dels afers a l'àmbit judicial, primer ens equivoquem, segon estem donant una imatge de cara al públic en general que no afavoreix a... diguem-ne, el procés de la democràcia en el seu conjunt.
Fins a quin punt penseu que part del que vivim avui té les seves arrels en el que es va gestionar ahir?
Home, una part sí que és evident, és important. La situació de dificultat econòmica que tenen 4.000, 5.000 o 6.000 ajuntaments de tot Espanya ja s'ha visualitzat que no era una excepció en el cas de Sitges, però és que, a més, també vull dir, i aprofitar per dir, que aquesta situació... és conseqüència, alguns podran dir una sèrie d'errades, altres podran dir per estirar més el braç que la màniga, però jo diria que en el conjunt de la societat, i no només de l'àmbit polític, sinó també de l'àmbit empresarial, segurament tots van pensar que estàvem en una situació i anàvem cap a una situació que després ha esdevingut totalment contrària.
Al polític li correspon una responsabilitat afegida?
Evident, té una responsabilitat, no? Però què passa? Quan un fa un procés tan elevat d'inversió, que al final esdevé en deute i després en alguns casos en dèficit, no ho fa de manera unilateral, que és el que vull que s'entengui, sinó que ho fa amb una determinada conjuntura. Una conjuntura legal i una conjuntura econòmica. És a dir, l'Ajuntament s'endeuta tant perquè hi ha alguna llei que li permet endeutar-se. No és una qüestió que decideixi el polític absolutament discrecional i sense comptar amb ningú. Per això la intervenció general que hi ha a qualsevol ajuntament li pot dir a l'alcalde de Tor, miri, vostè pot arribar fins a aquest límit. Segona, la part privada. Entitats bancàries i promotors o empresaris. Evidentment, perquè l'Ajuntament es pugui endeutar, hi ha algú que li ha de deixar els diners. I aquí també són una part coadjuvant molt important d'aquesta situació que ens trobem en aquests moments. I la tercera és que si l'Ajuntament de Sitges ha invertit en els últims 8 anys 60, 70, 80 milions d'euros, l'inversor privat ha invertit tant o més que ho ha fet l'administració pública. Per tant, culpabilitzar només de l'error o de l'errada, de la deute arrossegada al polític, penso que és no dir la veritat, sinó que el conjunt de la societat demanava del polític vull i faci. És a dir, jo, els meus companys, l'exalcalde, amb moltes reunions de barri que hem fet, i vostè és conscient de que cada any intentaven celebrar una o dues reunions en cada barri de Sitges, el primer que fèiem quan arribàvem era... volem asfaltar aquest carrer, volem millorar les voreres, volem millor sanejament, aquest enllumenat no funciona, quan tindrem zona verda, quan tindrem parc infantil, quan tindrem. I al final la política ha caigut en un error, que és donar tot allò que li demanàvem. I després, escolta, ja ho pagarem, ja ens ho farem. Però per tant, insisteixo una vegada més, no és només un error del polític, és un error del conjunt de la societat que ara s'ha vist que aquesta manera de gestionar les administracions, ja sigui la local, l'autonòmica o la general, doncs segurament s'ha de canviar.
Aquest discurs que ara exposeu estava també en el rerefons de les desavinences en el seu dia entre Armand Paco i Jordi Baiget?
Doncs com jo sóc una persona que sempre he dit el que he pensat i si ho dic públicament també li hauré de dir que també li vaig fer arribar privadament a l'alcalde i a la resta de companys.
Que es gastava massa, per dir-ho així.
Jo entenia que algunes inversions no s'havien de fer o s'haurien de fer d'una altra manera i per tant també vaig confessar-li en alguna ocasió a l'alcalde i després públicament i segurament vostè d'això també se'n recordarà que hi ha determinats serveis que tenen un cost i per tant hem d'acabar repercutint en el ciutadà com a mínim el cost que tenen aquells serveis, ni que sigui de forma progressiva, però si no al final ens passa el que ens passa, que tenim més dèficit com a conseqüència de no repercutir el cost d'aquests serveis i la taxa d'escombraries pot ser un bon exemple.
Que ho veu esmentar, moltes no recordo
vegades.
Quan, però em sembla que veu ser el primer en deixar anar la qüestió de la taxa d'escombraries. Sigui com sigui, ara això com s'arregla?
Doncs gestionant. És a dir, afortunadament jo crec que l'Ajuntament, els ajuntaments d'Espanya tenen una possibilitat que els ajuntaments anteriors, fins a l'adveniment de la crisi dura, per dir-ho així, no en teníem. I és que l'Estat ha anat en aixopluc de tots ells. Per tant, com a mínim hi ha un full de ruta en el qual el propi Estat espanyol ja és conscient de les dificultats dels ajuntaments i aquí s'hauria de trucar a temes de més profunditat, és el dolentíssim finançament que tenen les administracions locals d'aquest país, i particularment, i també ho vaig dir en moltes ocasions, els municipis turístics.
I nosaltres li dèiem, És clar, no tenim diners, però aleshores és qüestió de no gastar més del que no tenim, no?
Exacte. Però al final tu has de donar servei als ciutadans i has de donar servei a tots aquells que només venen a visitar-te i que formen part de la gent que en teoria ha de servir per millorar l'economia local.
I ens hem adonat que això era un carreró sense sortida.
Correcte.
Perquè no es poden donar serveis si no hi ha uns
ingressos. I ara, de cop i volta, l'Estat fa dues coses. Una, ens deixa diners amb un pla de sanejament, que si vostè recorda ja teníem alguna en marxa, i a més et diu que pots pujar els impostos, no, que t'obliga a pujar els impostos. És a dir, la revisió de l'IBI, com a d'altres impostos, ha vingut imposada per l'Estat. L'Estat, en lloc de dir, deixo de fer alguna cosa que jo faig perquè ja sé que la fan els ajuntaments i tinguin els recursos, li diuen que no, que pugi els impostos que paguen els ciutadans a nivell local. Home, això és una mitja trampa, perquè certament li estan donant la possibilitat de tenir majors ingressos, però siguent el dolent de la pel·lícula a l'Ajuntament i no pas al govern de l'Estat.
Algú ha de ser el dolent de la pel·lícula, no?
Sempre n'hi ha dolents a les pel·lícules, i en aquest cas en el polític.
Perquè no sé si ara aquí està l'Ajuntament deu pensar, esclar, ara nosaltres estem passant pels dolents de la pel·lícula aquí.
No. Jo crec que m'agradaria que s'entengués que els dolents de la pel·lícula no són només els d'abans, per la situació i per l'explicació que he donat abans, i que els dolents de la pel·lícula no són només els que venen després. També ho vull deixar molt clar. Ara bé, dintre de lo dolent que pot ser...
Això de la política imposa sempre una certa polarització, eh? Ho heu sí. relativitzat molt ara, i això suposo que deu venir donat per aquest any sabàtic, per dir-ho així, d'espectador, però ja sabeu que el joc sempre està molt polaritzat.
Sempre.
I em queixo ara d'aquí retalla i dic que retallo ara perquè abans no es va anar amb la màniga ampla.
Correcte. El que passa és que cal fer matisos, no? Perquè totes les coses no són iguals en funció de qui, si les fa un o les fa un altre, no? En definitiva, jo crec que tots perseguim els mateixos resultats, és el benestar dels ciutadans que tenim més a prop, intentar que l'administració a la qual tu pertanys doncs, funcioni el millor possible i que el nivell de satisfacció de la gent doncs, sigui prou alt. Però no és el mateix fer les coses d'una manera o fer-les d'una altra. Aquesta jo crec que és una de les diferències importants que la gent hauria de distingir entre un gestor polític i un altre, entre un polític i un altre. No? I ara hem entrat en aquest totum revolutum que sembla ser que no hi hagi diferències, que no n'hi hagi distincions. És a dir, les ideologies progressistes d'esquerra, socialdemòcrates, en aquest cas que han sigut les que han procurat l'adveniment de determinats drets que no existien a la societat, no poden tampoc ser només les úniques que han coadjuvat o han ocasionat que tinguem aquesta situació de crisi. Jo m'hi nego, això. Per què? Perquè si nosaltres hem estès una sèrie de drets a base de molta lluita i de molta implantació i de molt convenciment, és evident que hi ha d'altres que aquestes polítiques no els agraden. És a dir, que pugui haver-hi determinats drets socials, drets laborals, drets econòmics a les persones més desfavorides, segurament que no contenta tothom i segurament que no és ben vist per tothom. Per què? Perquè hi ha altres ideologies, segurament més de dretes o més neoliberals, que pensen que ha de ser el ciutadà qui, pels seus propis mitjans, intenti procurar-se aquest estat del benestar.
Des d'un punt de vista estrictament d'estratègia política, més d'un pot pensar també que ho han posat amb safata, però, de les altres ideologies.
No, jo crec que això no es planifica per posar un safata de ningú.
Ho dic en safata les evidències. Sí, en el cas de Sitges ocupa pensar, home, sí que es pot parlar de tot plegat, però quan hi ha un deute amb CESPA o amb l'escola de música o amb les llars d'infants i factures a proveïdors que no s'han pagat i encara estan pendents de pagament, això anul·la qualsevol discurs.
No? Jo crec que no. Insisteixo una vegada més. El que hem de fer és explicar per què hem arribat a aquest extrem. Segurament nosaltres no haguéssim volgut arribar a aquest extrem. Segurament les previsions que un govern pot tenir és que, d'acord, podem gastar més del que en principi seria normal, però és que tenim una expectativa d'ingrés o de millora econòmica que ens farà que aquesta inversió que fem inicialment al final pugui ser possible assumir-la. Nosaltres, a nivell local, el que no tenim és una boleta d'aquestes que preveieu el futur, i jo crec que s'ha demostrat que a nivell d'estats i de governs, i no diré només del nostre, sinó que a nivell europeu, aquestes hipòtesis han fracassat. Per tant, el que calia fer en aquell moment era intentar tenir majors serveis a nivell de població, perquè Sitges no els tenia. És a dir, és aquella frase que a vegades he sentit, si els diners d'un equip de futbol han d'estar a la caixa o han d'estar al camp. Evidentment, si aquell equip fa una inversió molt important en jugadors, en teoria qualificats, importants, però no resulta que no guanya cap títol, algú podria pensar que la inversió ha estat mal utilitzada, perquè el resultat no ha sigut el que esperava. I en canvi pensa que potser tenint els diners dintre a la caixa de l'equip de futbol és igual que no guanyi la Lliga o és igual que no vagi a la Copa d'Europa. En aquest cas, nosaltres, diguem-ne que gestionem i treballem per millorar una major qualitat de vida i de major satisfacció dels ciutadans. I segona, perquè la situació de Sitges del 2003 fins al 2011 era una situació en la qual faltaven moltíssimes coses. I aquestes coses que faltaven no només les va fer l'administració local de manera unipersonal, sinó que a més va ser ajudat i coadjuvat per la iniciativa privada. És a dir, algú li podria dir al senyor de la Plana Est, si es va tornar boig en intentar obrir un sector que li va costar 38 milions d'euros d'inversió, quan resulta que té col·locat el 30% dels edificis només que poden entrar en aquest sector. Algú li anirà a dir a aquest senyor que es va equivocar i que ho va fer malament? Pues, evidentment, com diuen els castellans, a toro passau, pues segurament ell va tenir una errada, perquè pensava que les coses anirien d'una determinada manera i després n'ha evolucionat d'una altra. I quan parlo d'aquest sector, doncs puc parlar de Cal Antoniet, o puc parlar fins i tot de Plans d'Aigua Dolç, etc etc. Per tant, no és l'Ajuntament que es va tornar boig. L'Ajuntament tenia unes previsions, l'Ajuntament observava una realitat econòmica i una realitat econòmica que anava coadjuvada per un conjunt d'agents privats que li deien sí, sí, si l'Ajuntament tira, nosaltres també hi tirarem. I això és el que ha passat.
Enlluernats per alguna cosa?
Enlluernats per alguna cosa, sí. Pel desconcert que jo diria ja a nivell general i a tota la societat.
Per si a la ciutadania en general li està costant molt assumir, per no dir que ho està assumint d'una forma traumàtica, pensar que fa 4 dies les coses anaven d'una manera i ara van d'una altra, i que hi havia algú que es feia responsable d'una gestió, de la previsió en un futur, etc etc.
Home, tothom intentem sempre planificar les coses, no arrisquem i no utilitzem un càrrec públic tan important en el qual la gent ens deixa part de la seva responsabilitat si les coses no les féssim amb una mica de criteri. Sempre s'ha intentat fer les coses amb criteri, de la mateixa manera que suposo que els que governen en aquest moment també ho fan. Sorpresos, jo no sóc portaveu de tota la gent, lògicament, i el que sí passa quan jo parlo amb la gent és que tothom està sorprès. És a dir, en quin sentit? Doncs que no s'esperava la magnitud d'aquesta crisi, de la dificultat que hi ha per poder tirar endavant, que veuen que, doncs, que hi ha retallades en molts sectors i algunes d'elles no les acaben d'entendre i no les justifiquen. I per tant, per això dic, no és el mateix en la gestió del govern uns que uns altres.
Abans, com ho relativitzàveu, per dir-ho d'alguna manera, el que és la pugna política habitual en la vida quotidiana, fins a quin punt creieu que el que s'està fent ara és necessari?
Una part és necessària, però és necessària perquè a més és obligada. És a dir, ara els governs locals no tenen massa marge de maniobra. Per tant, t'agradi o no t'agradi, segurament ho has de fer d'aquesta manera. I parlo de grans xifres, a nivell d'intentar doncs, tenir uns ingressos ajustats o unes despeses ajustades a uns ingressos. Ara bé, jo la part de crítica que faig és la manera en com determines quines coses has de prioritzar i quines coses no has de prioritzar. I aquí sí que penso que hi ha un camp més extens pel debat. Jo penso que una administració ha de reduir costos i una part important és el personal, però a mi no m'agrada que la decisió per acomiadar un treballador es faci per criteris d'ètnia política. Jo crec que un treballador, si se l'ha d'acomiadar, que deu ser ja prou feixuc, complicat, difícil, s'hauria de fer en funció de la seva professionalitat.
Encara no havia escoltat aquest terme, ètnia política, sí. Que m'ha semblat entendre-ho així, eh?
Sí, sí.
D'acord.
Sí, sí. Tinc aquesta sensació.
Filiació, l'ètica baix.
O pensament, fins i tot, m'agradaria dir. És a dir, no és possible arribar a un lloc i a un conjunt de treballadors i assenyalar amb uns dient tu treballaràs o tu no treballaràs, perquè jo crec que el que s'ha de fer és parlar amb la gent, veure quina feina estan fent, quin és el departament en el qual estan arrelats, si poden ser útils en un altre departament, i a partir d'aquí, si no hi ha més remei, intentar arribar a un acord a veure com deixem aquesta relació laboral. Per tant, jo no he sentit mai que el criteri per intentar reduir el capítol de l'Ajuntament sigui la vàlua o no del personal que estava treballant. I a mi això em preocupa.
Podeu afirmar que hi ha hagut acomiadaments per afiliació política?
No, puc afirmar que la sensació que jo tinc és que s'ha produït així. I en algun cas, algun acomiadament que a més ha estat mal fet.
En algun moment veu tenir la sensació que hi va haver alguna incorporació per afiliació política també?
No.
No?
No. Sempre ho he dit i vostè m'ha preguntat diverses ocasions per això. En l'àmbit de la meva responsabilitat, la contractació veia criteris estrictament professionals, perquè és l'únic que m'interessa.
En l'àmbit de l'Ajuntament en general?
Jo diria que també.
Diríeu que també. Algú pot pensar, home, es fica vostè ara en un lloc en què molt probablement Armand Paco, com a persona que ha estat regidora i ha estat, en aquest cas, membre d'equips de govern a legislatures àmplies, doncs, home, pot passar bona part d'aquesta vida política futura, en el cas que l'Assemblea li atorgui la confiança, etcètera, etcètera, havent de justificar moltes coses, o no?
No, mire, jo justificaré totes aquelles que pugui. Les que no pugui no les justificaré. Tot allò en el qual jo m'hagi equivocat i es demostri que és una errada, diré, doncs és veritat, em vaig equivocar. Però bueno, això ho he fet durant 20 anys. Vull dir, no és una novetat per mi. Jo el que intento és, dintre de l'organització a la qual pertanyo, és que aquesta sigui més transparent, més oberta, més eficient, que, com que tenim dues orelles i una boca, escolti més que parli, perquè normalment els polítics sempre el que procurem és parlar, intentant fer saber als altres que tenim solucions per tots els problemes, i a vegades el que hauríem de fer és estar més atents a el que demana la gent i a les solucions que planteja la gent, i segurament d'aquesta manera ens equivocaríem menys. I aquesta és la missió que jo intento transmetre a la resta de companys i de militants.
Arran de la decisió sobre les llistes polítiques de l'any passat, tu us veu apartar del PSC local, després hi heu tornat?
No. M'he apartat de la primera línia de la política a efectes de responsabilitat, de ser un càrrec electe. Però jo pertanyo a aquesta organització des de fa molt de temps i no m'he apartat, ens al contrari. He intentat col·laborar a la mesura del possible amb l'executiva que ara finalitzarà el seu mandat i amb el grup municipal. Per tant, en tot allò que jo tenia memòria, que jo tenia recordatori, que jo sabia de què anava el tema, m'han tingut i em tenen a la seva disposició per fer qualsevol tipus d'aclariment, consulta, crítica, el que faci falta.
Què creieu que ha de passar al PSC local?
Home, jo crec que estem en una situació, doncs, que igual que ha passat a nivell de la nostra organització des del punt de vista general o nacional, és intentar visualitzar que en els temps nous que tenim s'han d'implementar, jo diria, discursos i polítiques també noves, també diferents. Per què dic això? Perquè si no, al final acabem ocupant llistes gent que porta 20, 25 o 30 anys a la política. I jo penso que això no és bo. No és que sigui rebutjable, perquè penso que el valor de l'experiència és importantíssim i sobretot en moments de dificultat. És cert que alguns es pensen que la renovació d'un partit només passa per incorporar gent jove. Jo crec que encara sóc jove. I per tant la joventut no és una qüestió només d'edat, sinó també, i més important per mi, és una qüestió d'idea. I el que va ser president d'aquest partit i fundador, Joan Reventós, deia que el socialisme era una de les idees més joves que ell havia conegut mai. Per què? Perquè intenta igualar, intenta superar desequilibris, intenta que tothom tingui les mateixes oportunitats. I per tant jo hi estic amb aquesta idea jove. Jo vull que això pugui passar a nivell de la meva agrupació. Jo vull que el meu partit s'obri a la gent, als joves i als menys joves. Jo vull que el meu partit s'acosti, doncs, a les associacions de pares i mares, als veïns, als barris, com havia fet quan érem govern. I a més, sobretot, recuperar, i això és una paraula que no m'encansaré de dir, recuperar la confiança en el valor de la política, en el que representa estar en una organització política. És que no tenim, de moment, un altre mecanisme per vehicular les queixes del ciutadà en relació a allò que li preocupa, que no sigui a través d'un partit polític. Perquè al final, malgrat alguns no els agradi la política, si volen estar presents a una administració i a un organisme polític com és un ajuntament, hauran de constituir-se en un partit polític. Fixi't vostè, a vegades la paradoxa.
En qualsevol cas, és una evidència que el ciutadà se sent allunyat.
Sí, sí. Bueno, tenim aquesta sensació, o una mica més que la sensació. Per què? Perquè els resultats de les eleccions municipals diu que cada cop participa menys gent, la qual cosa no vol dir que la gent no estigui preocupada per el que passa en el seu poble. Per tant, hem de fer-los entendre, doncs, que les organitzacions polítiques, del color que siguin, del tarannà que siguin, de la ideologia que siguin, són elements vàlids en aquesta societat democràtica per vehicular aspiracions, queixes, reivindicacions, el que calgui. I això és, jo crec que és una feina que ens hauria d'ocupar els propers temps.
En uns dies tindrem aquí David García, que serà el vostre contrincant.
No ho sabia.
Tindreu, diguem-ne, per tenir rival, per dir-ho d'alguna forma, segons ens comenten. Hi ha, esclar, des de fora sempre és complicat de saber. Hi ha moltes branques dins el PSC, allò, hi ha sector crític, hi ha sector més conciliador, hi ha sector més, no sé.
Mira, jo com que m'he estrenat en aquesta nova etapa, jo he procurat, abans de donar el pas, escoltar, com li deia, intentar veure qui podria estar més o menys d'acord en que hi hagués una candidatura que jo pogués encapçalar, quins són els suports que jo podria aportar, i per tant no detecto que hi hagi masses branques, com diu vostè, o masses tendències. No, som crítics, jo sempre he sigut crític amb mi mateix durant el temps que he sigut responsable d'una determinada gestió amb d'altres companys, i he sigut crític amb el meu exalcalde, i per tant jo crec que aquesta vessant o aquesta part de la crítica no desapareixerà mai de la meva persona. Ara el que hi ha és, vist el panorama, una intenció de fer les coses de manera diferent. Si hi ha algun company, i benvingut sigui, doncs, que planteja una alternativa que no és igual a la meva, pel que sigui, doncs confrontarem les alternatives, els programes i el que volem fer amb una assemblea, que és el millor que ens pot passar.
O sigui que es pot donar la circumstància que acabi sent una candidatura integradora o una història així?
Sí, jo de fet he treballat durant ja 2-3 mesos, des que vaig decidir donar el pas, intentant aglutinar doncs, una part de l'executiva sortint i la incorporació de gent nova. Quan dic gent nova no vol dir gent que sigui nouvinguda al partit, sinó que no ha tingut en algun cas aquesta responsabilitat dintre de l'organització. Al final veurem, jo mantinc la meva candidatura perquè considero que és la que major profit pot donar a la nostra organització, i si al final hi ha possibilitats d'arribar a un acord amb una altra candidatura, doncs intentarem fer-ho. Aquest és un partit que sempre procura sumar i no dividir.
Data concreta de l'assemblea, se sap ja?
Doncs home, com que no em porto a mi, perquè no sóc part de l'executiva, estic a l'espera...
I que abans del 5 de maig, ha de ser això, no?
Estic a l'espera que em notifiquin i em diguin quin és el dia de l'assemblea, perquè si no, no podrem extendre el missatge als militants com toca, no?
En qualsevol cas, aquestes són les primeres reflexions d'un dels candidats a la direcció del PSC local, a qui vostès ja coneixen sobradament. Vaja, hem de suposar, tot i que ha estat, com es dèiem, un any outside, que en diríem. Esteu treballant, heu treballat, com ha anat aquest any?
Bueno, ha sigut un any complicat, i bueno, feia abans de sortir de regió, com diu vostè, ja vaig estar preparant un projecte d'empresa amb una altra gent, i no va acabar de funcionar, de quallar. La conjuntura econòmica ens ha estat molt desfavorable, i bueno, estic dedicat als negocis de la família i preparant un altre projecte, a veure si aquesta vegada en tinc més sort.
Doncs tindrem ocasió de parlar-ne en el futur. Armand Paco, gràcies.
Gràcies.
Fins la propera.